Catalunya s'ha guanyat el dret a ser un estat independent.
He dissuelto el Parlament de Catalunya.
Un atropellament massiu a les Rambles de Barcelona.
2017, l'any en què vam tremolar, amb Adolf Beltran i Jordi Barranca.
21 de maig, Pedro Sánchez al retorn. La política espanyola a l'ombra del procés.
Buenas tardes, compañeros y compañeras. Gracias de corazón.
El 21 de maig, Pedro Sánchez guanyava per segona vegada les primàries per ser el líder del PSOE. Aquest cop davant la seva principal adversària, la presidenta andalusa, Susana Díaz.
Són gairebé 10 punts. Amb aquest 75% del vot escoltat, Pedro Sánchez seria ara per ara el nou secretari general del PSOE, amb gairebé el 50% del suport de la...
Hola, bona nit. Doncs, tenint en compte ja el 85% del vot escoltat, Pedro Sánchez seria guanyador, seria el nou secretari general del Partit Socialista, seria, com dèiem, el nou líder amb un 50%.
A priori, el resultat no es veia la divisió dins del PSOE, divisió representada entre sanchistes i susanistes.
No se puede cuestionar diariamente al secretario general, que tenemos que fortalecer la organización, que si se cuestiona diariamente al secretario general, lo que ocurre es que debilitamos a nuestra organización.
Tu problema no soy yo, Pedro, tu problema eres tú, y cuando la gente que te acompaña, que ha trabajado cerca tuya, resulta que no se fía de ti, deberías de hacértelo ver.
A més de guanyar l'aparell del partit, la victòria de Sánchez tornava a posar al tauler polític el concepte de l'Espanya plurinacional.
Para mí España es una nación de naciones y Cataluña es una nación.
Sí. Durant totes les primàries, el PSC de Miquel Iceta es va mantenir estratègicament neutral, mirant de no posicionar-se a favor d'un candidat, malgrat que al final Sánchez va guanyar a Catalunya més d'un 80% dels vots. El nou lideratge socialista semblava que feia tornar la inestabilitat política a l'estat espanyol. Mentrestant, en plena campanya per les primàries socialistes, passava això. Ho explicaven el Carlos Baraiber i la Queta Carmany.
I anem cap a Madrid, al Congrés dels Diputats, perquè Podem ha tornat a pressionar el PSOE per fer fora Mariano Rajoy. Després dels últims casos de corrupció al PP, el partit de Pablo Iglesias presentarà una moció de censura contra el president espanyol. Amb molt poques possibilitats d'èxit, això sí, ja que Ciutadans, com el PSOE, ja s'hi han negat en rodó. En el cas dels socialistes, però, la proposta de moció de censura de ben segur que condicionarà les primàries per escollir el nou líder del partit d'aquí a 3 setmanes i obligarà els candidats a posicionar-se. Anem cap a Madrid. Queta Carmany, bon dia.
Bon dia, però fort i no et moguis. Podem...
Al final, les previsions es van complir, no hi va haver sorpreses i la moció de censura no va tirar endavant. En un debat molt crispat i ple de retrets entre els principals partits espanyols, només Units Podem, amb les seves confluències Esquerra Republicana i Bildu, hi van donar suport. Els socialistes encara recordaven la negativa de Pablo Iglesias a investir Pedro Sánchez. Per la seva banda, el PDeCAT no es refiava que Iglesias permetés la celebració d'un referèndum. Del debat ple de tensió, però, en quedaria una afirmació per la posteritat. Mariano Rajoy a Pablo Iglesias.
Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político.
Abans de la tornada de Pedro Sánchez, però, l'executiu del PP va viure un inici del mes de maig d'infart. No tenia prou suports per aprovar els pressupostos del 2017. Per tirar endavant la seva tramitació, hi hauria d'haver un pacte amb el PNB, un pacte a canvi d'una millora de la quota basca. En total, 1.400 milions d'euros més per l'administració basca.
Pressupostos, per tant, aprovats, el primer tram, com a mínim, pels pèls, de tota manera, perquè els comptes s'han hagut de votar 3 vegades i el govern espanyol ha necessitat 5 vots del PNB, que ja sabíem que els hi donarien, per poder empatar les 3 votacions i, amb l'empat, tombar les esmenes a la totalitat de l'oposició.
Podem, tant a Catalunya com a Espanya, també ha estat protagonista de la divisió que s'ha viscut durant el 2017 a la política espanyola.
Pablo Iglesias guanya i arrasa. El secretari general de Podem és reelegit i es confirma com a líder del partit després que ha imposat els membres del seu equip en un 60% de la nova executiva, coneguda com a Consell Ciutadà Estatal. L'assemblea de Vistalegre 2 ha posat fi a la paritat de forces entre Iglesias i el parara número 2, Íñigo Errejón, que s'ha quedat en prop del 34% de l'executiva.
A Catalunya, l'espai dels comuns s'ha agrupat en un sol partit, Catalunya en Comú, una formació que ha rebut el suport explícit dels líders espanyols de Podem. Al final, la direcció espanyola forçava la sortida de l'Albano Dante Fachín de Podem Catalunya després d'haver convocat una consulta a la militància per aclarir les aliances de cara a les eleccions del 21 de desembre. El 2017, però, també es recordarà per un altre fet destacat.
La història viu de dates. ETA es desarmarà el 8 d'abril.
El 18 de març, 58 anys després de la seva fundació, amb més de 850 víctimes a les espatlles i 6 anys després d'anunciar l'alto al foc, ETA anunciava el seu desarmament previst per principis del mes d'abril, un desarmament que protagonitzava la societat civil amb organitzacions com els autoanomenats Artesans de la Pau, un desarmament que va posar en evidència dues posicions oposades, la del govern basc i navarrès que s'hi van involucrar i la de l'espanyol i el francès que no hi van voler participar.
2017, l'any en què vam tremolar. Amb Adolf Beltrán i Jordi Barranca. Producció de Vanessa Carrión i muntatge musical de Sergi Cotillas.